Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom. La Interampa de Lloret denuncia la passivitat d'Educació per reduir la saturació de les aules. L'associació demana a la Generalitat que redueixi el nombre d'alumnes. Assegura que les ràtios són superiors a les establertes, amb més de 26 estudiants per aula en alguns casos. Aquesta no és l'única de les reivindicacions que fa l'Interampa, que és l'agrupació d'associacions de famílies d'alumnes de tots els centres lloretencs. Aquesta associació també recorda que es va anunciar que s'estudiaria la possibilitat d'obrir un nou institut d'escola al municipi el curs que ve, però explicant que és un projecte que de moment ha quedat aturat. Avui parlarem de més reivindicacions en l'ensenyament, perquè Esquerra Republicana de Lloret proposa ubicar una nova escola a l'aparcament del barri dels Pescadors, a l'avinguda Vila de Tossa. Aquest nou equipament seria provisional fins que es decidís quin és el millor lloc per ubicar-lo de manera definitiva. Aquesta nova escola és una de les infraestructures que la formació considera necessàries a Lloret de Mar. La Interampa, de moment, no vol fer declaracions, entenem, però sí que entrevistarem el president d'Esquerra Republicana de Lloret, Albert Ferrandez, regidor a l'Ajuntament, i donarà la seva resposta al regidor d'Educació, Francisco Pastor. Amb aquest tema obrim el Bon Dia, Bona Hora d'avui a la ràdio de Lloret de Mar i donem pas ara en Josep amb la resta de contingut. Josep, bon dia.
Bon dia, Maria. A partir d'avui es poden presentar les propostes als pressupostos participats de Lloret de Mar. Els veïns poden proposar millores que siguin d'àmbit global per a tot el municipi i també més concretes de barri o zona. Ens posarem al dia amb els resultats esportius al cap de setmana i escoltarem Miguel Indurain, que divendres va oferir una xerrada dins de l'estada a Lloret per preparar la prova Titan Desert al costat de Melcio Mauri. També sabrem com ha quedat el podi del Rally Lloret, que es va ser força disputat, i en sabrem les valoracions corresponents entrevistant Guillem Pérez, un dels organitzadors. Recordarem en el Bon Dia, Bona Hora que entre avui i dimecres comencen els cursos del Puntet i que el proper diumenge l'Hotel Guitar serà la seu del concert més gran de la Costa Brava de la comunitat uruguaiana.
Doncs això és el que us volem explicar des d'ara fins les 9, un programa que ens han preparat Rosa Giralt, Moisés García, Eduard Lanzas i Marc Diva. I qui som aquí per explicar-vos el que ens han preparat? Som en Josep Altafulla i la Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
I amb Miquel Bernis, que ens fa arribar la previsió del temps. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí no fa gens de fred, la temperatura s'ha disparat respecte a ahir, termòmetres que marquen ara mateix entre 12 i 13 graus a la selva marítima, i cal esperar avui un dia molt primaveral, un cop hagi afluixat ja aquest vent de garbí que ahir va arribar a bufar amb cops de fins a 50-55 km per hora, però que avui ja no serà protagonista, anirà desinflant-se, i per tant aquest migdia que ens quedarà és l'ambient càlid que haurà deixat aquest vent de garbí. Temperatures molt agradables, primaverals, com no on havien estat des del cap de setmana passat. Tot i així, aquesta setmana tindrem pujades i baixades de temperatura bastant notables. Demà ja els núvols començaran a augmentar, la temperatura recularà una mica, i aquest dimecres esperem un dia molt tapat i altre cop amb un ambient força hivernal, amb una baixada de la temperatura que serà ben bé de 4-5 graus, sobretot al migdia, més que no pas a primera hora. En canvi, cap al tram final de la setmana sembla que la temperatura remuntarà altra vegada i tornarem a tenir un ambient força càlid per l'època. Per tant, atents a aquestes pujades i baixades de temperatura al llarg d'aquesta setmana. És possible que dimecres arribi a ploure en alguns moments, entre dimarts al vespre i dimecres arribin a caure algunes gotes. Encara hi ha una mica d'incertesa en els models sobre això. Alguns diuen que podria ploure fins i tot amb una mica de ganes. D'altres que gairebé no arribarà a ploure. Ho acabarem de confirmar demà. En tot cas, però, dimecres el dia més insegur d'aquesta setmana.
Moltes gràcies, Miquel, per aquests detalls. Afegir que, segons l'estació meteorològica de Protecció Civil, ara mateix la temperatura al barri del Rieral és de 7,8 graus, la humitat al 93%, i en canvi aquí al centre, al carrer Sant Pere, el termòmetre ens marca 12 graus.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
8 i 5, fem un cop d'ull a les primeres pàgines dels diferents diaris i comencem, com sempre, amb els de proximitat. I en el cas del Punt Avui, avui titula Més que un judici. Dimecres és l'aniversari de l'inici de la vista al Suprem. Els advocats dels presos polítics preparen l'últim recurs davant d'un constitucional força polititzat i reiteren que se'ls han anat vulnerant drets fonamentals. Hi ha dues declaracions destacades de dos advocats d'alguns dels presos. Una és d'Andreu Vandeneinde, que diu que per primer cop arriben al Suprem els drets polítics i la immunitat parlamentària, i l'altra és de Jordi Pina, que diu que hi ha dues justícies, la dels jutges i fiscals imparcials i la del procés català, on tot es distorsiona. D'altra banda, també es fa ressò el punt de les marxes contra la repressió. Les caminades grogues van confluir a la plaça de l'1 d'octubre. La marxa que va sortir de Sarrià de Ter va arribar més enllà del migdia a la plaça 1 d'octubre de Girona i és la que il·lustra aquesta portada. I en un altre ordre de qüestions, una altra de les notícies del dia són les restriccions pel Mobile World Congress, on no hi serà Amazon, que ja dic que no hi serà pel coronavirus. Per cert, ha aparegut el segon cas de coronavirus a l'estat d'una epidèmia que ja du més morts que la SARS. En aquest cas és un britànic a Palma. D'altra banda, Pere Aragonès relativitza la necessitat del mediador. Esquerra Republicana reivindica el seu paper a l'hora de forçar la mesa de diàleg amb l'Estat. També es fa ressò al Punt Avui de l'any Peric, que pren forma. Diverses iniciatives culturals i la recuperació del premi reviuen el seu humorisme gràfic. I certificat de qualitat pels habitatges d'ús turístic identificarà les bones pràctiques del sector. I titulars ben diferents a la portada del diari de Girona en aquest dilluns 10 de febrer, on llegim que els beneficis de les grans empreses gironines van caure un 22% l'any 2018. La facturació de les 100 principals companyies de la província creix un 1,1% i arriba als 5.163 milions. GM Food Ibérica es manté com la primera en volum de vendes. També és molt destacat que la Fundació Encolliga treu més de 5.000 persones al carrer. S'ha celebrat la 6a edició de Run for Cancer, que és una cursa celebrada simultàniament a Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellot de la Selva, Salt i Tossa de Mar. També en plana esportiva, el Girona ha retallat 6 punts al segon classificat en 3 jornades. L'equip de Martí tanca la jornada 5a, 5 punts de l'ascens directe. Espanya obté plaça pels Jocs Olímpics amb Xargai, Palau i Caral Casas en bàsquet femení. I també en futbol, l'Olot suma un punt al camp del Mestalla, empatant 2-2, i el Llagostera perd contra el Llevant B 1-3. Més notícies en successos. El conductor d'un cotxe és detingut per causar la mort d'un motorista. L'accident es va produir a Massanes per un avançament il·legal. Els Mossos d'Esquadra reben 1.000 denúncies cada any per bicicletes robades. També es fa ressò el diari de Girona que la Universitat de Girona fa potable aigua a l'Amazones i explica aquest rotatiu també que a partir d'avui diari de Girona apuja el preu 10 cèntims per tothom excepte pels subscriptors.
Més titulars de la jornada els trobem als diaris d'aquest dilluns, sobretot amb el tema del coronavirus i també des del punt de vista estatal pel que fa al govern de Pedro Sánchez. El País destaca que la Unió Europea preveu una dura retallada en els fons agrícoles i estructurals. El periòdico avança que Amazon tampoc anirà al Mobile pel coronavirus. La Razón titula «El resultat electoral de Feijóo marcarà el futur de Casado». El diari Ara, Amazon, tampoc anirà al Mobile. L'ABC, Sánchez utilitza l'advocacia de l'Estat per amagar l'ús electoral. El Mundo, Moncloa vol al capdavant de la conferència episcopal el cardenal que va fer de mediador en el 1 d'octubre. I La Vanguardia obre avui la seva primera plana amb la notícia de forma destacada que el 80% dels catalans apressen a obrir la taula de diàleg.
I en el repàs dels titulars generals anem amb una última hora, i és que ja s'han conegut els Oscars i Parásitos ha estat la gran triomfadora.
La pel·lícula sud-coreana, que per cert es va poder veure dijous passat al Cineclub Adler, ha guanyat 4 estatuetes de les més destacades: millor pel·lícula internacional, millor direcció i millor guió.
Cal remarcar que és la primera vegada que un llargmetratge de parla no anglesa ha guanyat en la categoria de millor pel·lícula. I les millors actuacions, quines han estat?
Doncs Joaquín Phoenix ha guanyat el premi a millor actor protagonista pel seu paper, com no, a Joker. I Renée Zellweger ha estat la millor actriu per Judy. Pel que fa als personatges secundaris, Laura Dern ha estat escollida per la seva interpretació a Història d'un matrimonio i Brad Pitt per Érase una vez en Hollywood.
Salut engega un nou protocol per acompanyar i protegir millor mare i nadó després del part.
Entre les noves mesures hi ha l'atenció domiciliària a les mares perquè no s'hagin de desplaçar en la primera visita després del part. També es farà un test en forma de qüestionari a totes les dones al cap de 6 setmanes per detectar el risc de depressió postpart.
Agressió homòfoba a Barcelona. 5 homes insulten i peguen a una parella gai.
L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia la percepció d'impunitat i demana polítiques actives contra la LGTBI-fòbia.
Paral·lelament, a Suïssa s'ha aprovat per referèndum una llei contra la discriminació al col·lectiu LGTBI.
Un 62% dels vots ha estat a favor d'una llei que preveu multes i penes de presó.
D'altra banda, canviem de tema perquè l'ONU alerta de nivells escandalosament alts de pobresa a l'estat espanyol, que està entre les pitjors de la Unió Europea.
Un relator de l'ONU que ha visitat Espanya durant 2 setmanes denuncia l'alta taxa de pobresa infantil i la situació dels migrants als hivernacles de Huelva.
El Botswana permet tornar a caçar elefants després d'una prohibició de 5 anys.
El govern de Botswana ha subhastat llicències de cacera per un total de 70 elefants en 7 districtes del país i ha recaptat més de 2 milions d'euros.
En futbol femení, el Barça s'exhibeix per aixecar la Supercopa.
Les Blaugrana han aconseguit una contundent victòria per 10-1 davant la Reial Societat.
Ajustada victòria del Barça masculí al camp del Betis, 2-3.
De Jong, Busquets i l'Englet han fet els gols dels Blaugrana en un duel molt exigent.
I també ha guanyat aquest diumenge l'Espanyol.
Ha estat a casa davant del Mallorca per 1-0 amb un gol de Raúl de Tomàs, una vegada més. Els 3 punts davant d'un rival directe per la permanència donen vida als de Belardo.
Ara mateix el rellotge marca les 8:12.
Hi ha qui té un pis o una casa, a la ciutat o al poble, a la platja o a la muntanya. No importa, perquè amb l'assegurança del RAC protegim casa teva. I a més, a tu i a la teva família. No ho dubtis, si necessites una assegurança de la llar, vine a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC. I som per ajudar.
Clínica Fanals te ofrece unos tratamientos que se adaptan a tus necesidades. Nuevas promociones en las que encontrarás las técnicas más novedosas. Láser multitratamiento, acné, manchas, envejecimiento, remodelación del óvalo facial. Elige Clínica Fanals. Tratamientos para la caída del cabello, celulitis, remodelación corporal, varices, eliminación de tatuajes. Todas las promociones en clinicafanals.com y por mucho menos de lo que piensas. Consigue ya esos cambios que te harán sentir mejor. Llama al 972-36-43-28 y ponte en las mejores manos. Clínica Fanals, la mejor opción en medicina estética.
A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Si esteu pensant a reformar i donar un nou aire a la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries, on hi trobareu les últimes tendències amb gres, ceràmica i marbre, com també de mobles de cuina i bany, aixetes i mampares.
Carmona e Hijos. Exposició i venda a l'Avinguda de les Alegries 4 i magatzem a la carretera de Vidreres, quilòmetre 2,1 i el polígon de l'estació de Blanes.
I ara també ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries 46 amb una nova exposició i ferreteria industrial.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies?
L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart de 9 ara mateix, en aquest dilluns 10 de febrer, som al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar i avui toca començar parlant en l'àmbit educatiu, perquè la Interampa, el que és l'agrupació d'associacions de famílies d'alumnes de tots els centres de Lloret, denuncia la passivitat del Departament d'Educació per reduir la saturació de les aules. Aquesta associació demana a la Generalitat que es redueixi el nombre d'alumnes perquè asseguren que les ràtios són superiors a les establertes, amb més de 26 estudiants paraula en alguns casos.
Aquesta no és l'única de les reivindicacions que fa l'Interampa. També recorda que es va anunciar que s'estudiaria la possibilitat d'obrir un nou institut escola al municipi el curs que ve, però expliquen que és un projecte que de moment ha quedat aturat. En aquest sentit, l'associació considera que hi ha manca de previsió en el Departament d'Educació i que falten inversions per donar resposta a les necessitats educatives de Lloret.
A través d'una nota de premsa també expliquen que hi ha un degoteig constant d'alumnat nouvingut i això provoca que hi hagi cada any més alumnes a les escoles i instituts. En aquest sentit, aquest curs s'han obert nous grups de P3, així com de quart i cinquè de primària per donar resposta a totes les preinscripcions.
Tot i l'obertura del nou institut Sant Quirze amb dues línies de segon d'ESO, les famílies creuen que cal avançar més perquè els equipaments actuals no poden donar cobertura a tots els grups d'alumnes. D'altra banda, des de l'Interampa també demanen als grups polítics municipals que treballin de manera conjunta sense pensar en els seus interessos de partit. De moment, la Interampa no ha volgut fer declaracions al respecte.
I seguim parlant de temes en el món de l'educació perquè Esquerra Republicana de Lloret proposa ubicar una nova escola a l'aparcament del barri dels Pescadors, a l'avinguda Vila de Tossa. Aquest nou equipament seria provisional fins que es decidís quin és el millor lloc per ubicar-lo de manera definitiva. Aquesta nova escola és una de les infraestructures que la formació considera necessàries a Lloret de Mar.
El grup municipal, a través d'una nota de premsa, ha explicat que treballa en una proposta de projecte de planificació educativa basada en dos eixos bàsics. D'una banda, l'actualització de les infraestructures educatives de la ciutat, on s'inclou la construcció d'una nova escola, i de l'altra, la garantia de l'accés a l'educació en unes condicions dignes.
Un altre dels punts que destaca és la reconversió de les escoles a instituts escoles, sempre que sigui necessària en el cas del Pere Torrent i l'Esteve Carles. D'aquesta manera, Esquerra Republicana proposa oferir continuïtat pedagògica a través d'aquest model i blindar el nombre total d'alumnes en aquests dos centres, impedint l'aparició dels anomenats bonys.
A més, un altre dels aspectes clau és repensar la gestió de la matrícula viva de l'alumnat nouvingut, amb l'objectiu d'evitar que es produeixi un desbordament dels centres escolars. Així, la intenció seria repartir els alumnes de manera equitativa per aconseguir l'equilibri i atendre amb garanties tots els estudiants.
8 i 18, al telèfon hi tenim Albert Ferrandez, que és president d'Esquerra Republicana Lloret. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Regidor, no sé si queda alguna cosa per explicar, perquè aquí els companys ens han fet una entradeta molt, molt extensa, però en tot cas, què és el que es demana des d'Esquerra, què és el que destacaria?
No, sí, en primer lloc això ho he explicat molt bé, ho he sigut molt detallistes amb el comunicat que nosaltres vam fer. No, de fet, home, jo crec que cal posar-nos en context, no? Nosaltres la setmana passada fem aquest comunicat i des d'aleshores la veritat és que s'han succeït molts esdeveniments, hi han hagut diferents comunicats i home, crec que s'ha de posar tot en context. Nosaltres fa temps, no nosaltres, de fet, arrel d'una moció que aprova el ple municipal, es constitueix la comissió de qualitat educativa, que és una comissió que s'ha trobat, si ara no recordo malament, 4 vegades, potser 5, però bueno, en aquest ordre. I aquesta comissió és la que s'encarrega doncs, d'intentar posar remei a tota aquesta problemàtica històrica que el món de l'educació a Lloret té. Nosaltres ens hem reunit moltes vegades ja ho he comentat, i bé, de fet, Esquerra, doncs hem anat fent els deures i hem anat treballant en la línia que la comissió deia. Nosaltres, arrel d'aquesta feina que hem fet, vam presentar aquest comunicat doncs, perquè ens plantegem que l'educació ha d'agafar el camí, bueno, aquest camí que nosaltres proposem. És una proposta de projecte educatiu basat en unes línies molt generals i que, òbviament, s'ha d'acabar de revisar, i nosaltres sempre ho volem fer amb el màxim consens i parlant amb tothom. El que està clar és que la situació d'emergència, i per tant el que ara ens urgeix més, és una escola nova, perquè tenim els centres pràcticament saturats, per no dir saturats, i sembla que la situació no es reverteix. L'any que ve ja sabem que fins i tot hi haurà un possible nou P3 a ubicar en els nostres centres. Per tant, tenim pressa i ens hem de posar les piles entre tots i tirar-ho endavant. Nosaltres vam fer aquesta proposta perquè creiem que és realista i que és factible de fer amb el temps que tenim. Creiem que és la ubicació on hi podem posar una escola que es pot fer més ràpid i que ens costarà menys diners. I, per tant, nosaltres la proposem i perquè acabi de decidir qui ho hagi de fer.
Que seria la Generalitat, no? L'última paraula, o...
Perdó?
Que l'última paraula la té la Generalitat en els temes d'educació.
Bueno, l'última paraula de... La Generalitat és qui ha de decidir si ens dona una escola nova, si a Lloret s'obrirà un nou centre educatiu. Si la Generalitat diu que sí, som nosaltres qui hem de... És l'Ajuntament de Lloret qui ha d'habilitar un espai perquè s'hi pugui doncs, desenvolupar la construcció, tant en format provisional com en format definitiu, que podria ser el mateix. Per tant, ja podríem decidir un lloc per posar-la de manera provisional i que després fos allà mateix on s'instal·lés de manera definitiva.
Però, per tant, la Generalitat ha anunciat que hi haurà una escola al curs vinent, a Lloret?
La Generalitat... No, no. Nosaltres ara estem treballant en aquesta línia. Creiem que hem avançat lo suficient com per dir que sembla possible que sí que la tinguem, però de moment no ens han donat la confirmació, per tant no em vull aventurar a dir que la tindrem.
Val. En tot cas, si s'aconseguís que hi hagi aquesta nova escola, que d'altra banda és del tot necessària a Lloret, la proposta seria que es fes en aquest aparcament del barri dels Pescadors, és això, eh?
Aquesta seria la nostra proposta. Nosaltres proposem que vagi aquí perquè creiem que és un lloc planer. Ara ja som uns experts en planificació urbanística educativa, per dir-ho d'alguna manera. L'any passat que ens van concedir el nou institut, el vam haver de canviar un parell de vegades. Ja sabem que l'ACA ens pot demanar aquests informes d'inundabilitat, que bueno, que hi ha uns requisits molt concrets, i nosaltres creiem que el lloc factible i econòmic on posar-la i de manera urgent, perquè és el que ara ens impera, seria aquest. A més, que nosaltres creiem que és una molt bona zona per ubicar-hi un servei escolar, en aquest cas, però qualsevol servei, perquè és una zona del municipi que no en té gaire, és una zona del municipi on conflueixen diverses urbanitzacions, està a una punta, perquè ens entenem, on sobretot serveis educatius no hi ha, i creiem que donem un servei a una part important de la població, a part d'estar molt a prop d'una zona verda, d'estar molt a prop del mar, ho veiem un lloc ideal.
Doncs aquesta seria una de les propostes, i parlàvem també d'altres temes, com per exemple aquest projecte de planificació educativa, que inclouria també això.
Bé, sí, nosaltres demanem des de... Com us havia explicat, des de que es va constituir aquesta comissió, nosaltres sempre hem defensat que que hem de reclamar totes aquestes actuacions que no s'hagin fet al llarg dels anys per part del Departament d'Educació, en aquest cas, i que ens hem de fer pesats fins que es duguin a terme. Però tenim una part important de la pilota a la nostra teulada. I, home, si l'Ajuntament de Lloret no planifica unes polítiques municipals a mig termini i a llarg termini, i d'una vegada per totes que fem les regnes de l'educació del nostre municipi, això no ho revertirem. No farem que tots els problemes que tenim ara mateix a les escoles desapareguin perquè hi posem una escola nova, molt menys. Seguirem tinguent la mateixa matrícula viva i per tant hauran d'entrar nens a mig curs amb condicions que no ens ho podem imaginar. Són persones nouvingudes, que potser no coneixen la llengua, no són de la nostra cultura, tot això, les dificultats que comporta d'escolaritzar aquest nen a una aula amb el número de companys que en aquell lloc ja hi hagi. Per tant, tot això no ens ho solucionarà el Departament d'Educació, i hem de posar remei des del municipi, i home, nosaltres reclamem des del primer dia que es va constituir aquesta comissió que una vegada haguem resolt el principal problema, que és tenir una escola nova, ens hem de posar a treballar des de ja per començar a fer aquestes planificacions i que no ens torni a passar mai més que arribem a aquesta situació límit sense que ens haguem mogut.
Perquè precisament, i ja per acabar, avui el diari El Punt publica que hi ha una negociació amb Retrets pel Col·legi Nou de Lloret de Mar, i diu que la Generalitat defensa l'atenció que dona al poble i es queixa que no pot ampliar l'escola Pere Torrent per inacció municipal, perquè diu que l'Ajuntament no els atén com els hauria d'atendre. No sé què hi té a dir al respecte. Ara li preguntarem al regidor d'Educació, Francisco Pastor.
Sí, això va en la línia del que jo estic dient. Jo crec que els darrers, la regidoria d'Educació no ha fet aquesta feina de planificació, ha treballat pel que hi havia en aquell moment per tirar endavant curs a curs, per dir-ho d'alguna manera, però no hem planificat amb visió, i és el que necessitem, una planificació amb visió. El departament es queixa que això no ha sigut així. Ells històricament reclamen que l'escola Pere Torrent, que està ubicada pel que fa al POM, té una consideració d'equipament esportiu perquè es troba a la zona que és esportiva. Ells reclamen que sigui una zona d'equipament educatiu, que és com hauria de ser, però en tot cas això són, no sé com dir-ho, formalismes, fins i tot, per dir-ho d'alguna manera. El que ens cal és posar-nos a treballar, planificar, pensar bé no només on voldrem ubicar provisionalment aquesta escola, sinó si caldrà ubicar més o més instituts, doncs pensar on els volem fer, pensar de quina manera, quin model educatiu volem, i això ho hem de fer des d'allà, perquè si no ens tornarà a passar això cada any.
Doncs ho recollim. Albert Fernández, com a president d'Esquerra Republicana Lloret, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
I seguim ara, quan queden 2 minuts i seran 9:15, amb el regidor d'Educació, que és Francisco Pastor. També el tenim al telèfon. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, ho comentàvem ara amb el regidor d'Esquerra i ho veiem avui al diari El Punt, acusen a l'Ajuntament de Lloret de Mar d'inacció municipal i de desatenció, i que per aquest motiu, per exemple, doncs no es pot ampliar l'escola Pere Torrent. No sé, què hi té a dir al respecte com a regidor d'Educació?
Home, jo crec que a dia d'avui tothom tenim clar, i jo fins i tot la conselleria i la vicepresidenta tenen clar, que l'urgència que té Lloret és un centre de primària. És allà on tenim més problemes, on tenim més bonys i on més manca d'espais tenim ara mateix a totes les escoles que hi ha a Lloret. I per tant, el fet de transformar el Pere Torrent en un institut d'escola és una possibilitat i és una cosa que evidentment milloraria la situació educativa de Lloret, però no és la prioritat. La prioritat no la tenim a secundària, la tenim a primària. I per tant necessitem un centre de primària amb màxima urgència. I aquesta és d'aquesta manera li hem traslladat a serveis territorials, i d'aquesta manera també són conclusions que hem estret d'aquesta comissió que tenim aquí a Lloret, que va sorgir arrel d'una moció de ple, i que tots estem totalment d'acord en que no és un problema de partits, no és un problema d'estratègia, sinó que és un problema educatiu que tenim a Lloret i que hem de solucionar.
I per què creu que la Generalitat té tant d'interès, perquè ja se n'havia parlat, de convertir el Pere Torrent en institut escola i sembla que vagi esquivant aquesta necessitat real d'una nova escola de primària?
Doncs la veritat és que no ho sé. De fet, el model institut escola és un model que va sorgir fa uns anys, que la Generalitat vol implantar en el territori. Nosaltres no ens hi posem, tot el contrari. Creiem fins i tot que podria ser una bona idea que l'escola Pere Torrent fos institut escola. Cap mena de problema, no ens hi posem. L'única cosa que posem sobre la taula és que hi ha urgències més prioritàries i, de fet, a dia d'avui sí que és cert que el Pere Torrent està en un terreny qualificat com esportiu i això no impedeix que es desenvolupi l'activitat educativa i, per tant, si serveis territorials volguessin transformar aquest equipament institut d'escola no hi hauria cap mena de problema. El fet de la qualificació del terreny són temes secundaris que ja hem dit més d'una vegada que no estem en contraris a entrar en un procés per canviar-ho. No hi hauria cap mena de problema, però insistim, les prioritats, les urgències a dia d'avui són unes altres i, per tant, no caiem al parany d'anar-nos per les rames i caure en distraccions. La prioritat màxima és tenir un centre de primària, hem de lluitar per això.
Doncs aquesta lluita, que seria també una mica en la mateixa línia que la Interampa, diríem, en aquest sentit, amb la nota de premsa de Interampa, des de l'Ajuntament si estaria d'acord?
Bueno, és que jo crec que a dia d'avui no es tracta de si és una conclusió, una posició o una defensa d'un partit, d'un col·lectiu, d'Interampa, de professors. Jo crec que el que hem de tenir molt clar és que aquesta urgència és una cosa que ens afecta a tots i, per tant, tots hem de tenir la mateixa opinió i tots hem de defensar la mateixa postura. Aquí no es tracta de buscar posar-se medalles ni d'intentar ser el primer a proposar la solució. La solució l'hem de consensuar entre tots. Jo crec que la tenim ben clara quina és i, per tant, tots hem de fer el màxim esforç per aconseguir aquest objectiu el més aviat possible, que és tenir un centre de primària el curs que ve. A partir d'aquí podem parlar d'altres coses, perquè és evident que tenim altres necessitats. No tots els problemes que tenim a Lloret a nivell educatiu se solucionen amb un nou centre de primària, i amb més. Però aquest és el màxim objectiu a assolir de cara al proper curs, perquè és la màxima urgència que tenim. I, per tant, el que hem de fer és tots plegats tenir el mateix discurs i el 100% d'esforços basats a aconseguir aquest objectiu col·lectiu, que és el que necessitem realment a Lloret.
Creu que serà una realitat el curs vinent una nova escola de primària? Quines possibilitats hi ha?
Portem molts mesos treballant i, evidentment, nosaltres no deixarem de treballar i de lluitar fins a l'últim moment per aconseguir-ho. Per tant, mentre hi hagi temps, nosaltres tenim l'esperança de tenir-ho perquè realment és una gran necessitat.
Doncs veurem si acaba passant o no. En tot cas, el que diu Esquerra Republicana al respecte és que si hi ha una nova escola es podria ubicar al barri dels Pescadors, en l'aparcament que hi ha allà, a l'Avinguda Vilà de Tossa, de manera provisional. Què hi té a dir com a regidor d'Educació?
Bueno, torno a insistir. El tema de la ubicació és un tema secundari i és un tema que vam viure molt de prop l'any passat amb la ubicació del nou centre de secundària a l'Institut Sant Quirze, que va tenir fins a tres ubicacions fins a trobar la definitiva i on s'ha fet realitat. Per tant, el tema de la ubicació realment no és un tema que ens hagi de preocupar, perquè hem estat buscant ubicacions on poder posar-lo, tenim diverses opcions sobre la taula i, per tant, jo crec que això és una d'aquelles coses que no ens ha de fer parar en el camí ni distreure de l'objectiu real. Hem d'aconseguir un codi de nou centre. Quan tinguem el codi, podem decidir allà on va i podem estar més o menys d'acord o trobar ubicacions que ens agradi més o menys. Però mentre no tinguem el codi, no podem perdre temps en buscar una ubicació d'una cosa que no tenim.
I un altre dels problemes que hi ha a Lloret és el tema de la matrícula viva, que és aquest alumnat nouvingut que va entrant al llarg de tot l'any i que va desestabilitzant una mica les classes i que fa que la quantitat d'alumnes a les aules creixi molt al llarg del curs. Hi ha alguna solució al respecte?
Bueno, aquí al final es tracta de, primer, tenir ben dimensionats els centres. Si tenim centres dissenyats, pensats i construïts per a tenir dues línies que estan treballant com si fossin tres, allà on ha d'haver-hi dos cursos o dos grups de classe per curs, n'hi ha tres i fins i tot quatre, és realment tenir un problema d'espai, i aquest dia a dia amb manca d'espais fa que sigui molt complicat de poder desdoblar grups o de tenir una aula d'acollida, per exemple. Llavors, si tenim aquesta realitat, que és complexa, que és molt complicada de portar al dia a dia amb circumstàncies normals, si a més tenim la peculiaritat que tenim a Lloret, que és una matrícula viva molt gran. Hi ha molta gent que ve, però també molta gent que marxa, i això ho hem de tenir en compte. El balanç sempre és positiu, és a dir, sempre acabem el curs amb molts més alumnes que vam començar, però no és un creixement lineal, no, és a dir, cada setmana entren dos nens i ja està. No, és que cada setmana entren quatre o cinc i se'n van dos o tres. Llavors això augmenta la complexitat i fa que el grup classe hi hagi moltes entrades i sortides i fa que el professor tingui una complexitat més gran. Això dificulta molt més el dia a dia. Per tant, l'única manera de solucionar això són més recursos. Necessitem recursos, professors, per poder tenir aules d'acollida, espais per poder desdoblar grups i més hores de professors per poder fer més atenció a aquesta diversitat.
Doncs ho recollim. Francisco Pastor, com a regidor d'Educació, estarem ben atents, evidentment, a com evoluciona tota la situació i a veure si s'aconsegueix finalment aquesta necessitada i tan reclamada nova escola de primària aquí a Lloret de Mar. I per ara, moltes gràcies per haver-nos atès a la ràdio. Bon dia.
Gràcies. Jo el que demanaria és a tothom, que a vegades es costa, però jo el que demanaria a tothom és una mica de prudència, una mica de lleialtat institucional, de dir tots plegats aconseguim aquest objectiu lluitant d'una manera unànime i de manera consensuada. Això és molt important per aconseguir l'objectiu que tenim.
Doncs ho recollim. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara mateix passen 6 minuts de 8:45. Saludem amb Miquel Bernis, que ens fa arribar tots els detalls de la previsió del temps per saber com es presenta la setmana. Miquel, bon dia.
Bon dia, Maria. Aquest matí no fa gens de fred, la temperatura s'ha disparat respecte a ahir, termòmetres que marquen ara mateix entre 12 i 13 graus a la selva marítima, i cal esperar avui un dia molt primaveral, un cop hagi afluixat ja aquest vent de garbí que ahir va arribar a bufar amb cops de fins a 50-55 km per hora, però que avui ja no serà protagonista, anirà desinflant-se, i per tant aquest migdia que ens quedarà és l'ambient càlid que haurà deixat aquest vent de garbí. Temperatures molt agradables, primaverals, com no havien estat des del cap de setmana passat. Tot i així, aquesta setmana tindrem pujades i baixades de temperatura bastant notables. Demà ja els núvols començaran a augmentar, la temperatura recularà una mica, i aquest dimecres esperem un dia molt tapat i altre cop amb un ambient força hivernal, amb una baixada de la temperatura que serà ben bé de 4-5 graus, sobretot al migdia, més que no pas a primera hora. En canvi, cap al tram final de la setmana sembla que la temperatura remuntarà altra vegada i tornarem a tenir un ambient força càlid per l'època. Per tant, atents a aquestes pujades i baixades de temperatura al llarg d'aquesta setmana. És possible que dimecres arribi a ploure en alguns moments, entre dimarts al vespre i dimecres arribin a caure algunes gotes. Encara hi ha una mica d'incertesa en els models sobre això. Alguns diuen que podria ploure fins i tot amb una mica de ganes, d'altres que gairebé no arribarà a ploure. Ho acabarem de confirmar demà, en tot cas, però dimecres el dia més insegur d'aquesta setmana.
Doncs moltes gràcies, Miquel. I si fem un cop d'ull als termòmetres, ara mateix ens arriba des de l'Estació Meteorològica de Protecció Civil que al barri del Rieral hi ha uns 8 graus, la humitat molt elevada, el 94%, mentre que el termòmetre d'aquí al centre, al carrer Sant Pere, 12 graus i la humitat al 78%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs mirem què diu aquesta premsa. Avui és dilluns 10 de febrer i si ens fixem primer de tot en la portada del Punt Avui, com a titular principal hi llegim que més que un judici. I és que dimecres és l'aniversari de l'inici de la vista al Suprem. Els advocats dels presos polítics preparen l'últim recurs davant d'un tribunal constitucional força polititzat i reiteren que se'ls han anat vulnerant drets fonamentals. Hi ha, per exemple, frases de l'advocat Andreu Bandeneinde, que diu que per primer cop arriben al Suprem els drets polítics i la immunitat parlamentària, i de l'advocat Jordi Pina, que diu que hi ha dues justícies, la de jutges i fiscals imparcials i la del procés català, on tot es distorsiona. També sobre el procés sobiranista, marxes contra la repressió. Les caminades grogues van confluir a la plaça 1 d'octubre de Girona. Hi ha, per exemple, la marxa que va sortir de Sarrià de Ter il·lustrant aquesta notícia. I en un altre ordre de qüestions, una de les notícies destacades de la jornada té el focus posat en el Mobile World Congress, on hi haurà noves restriccions amb motiu del coronavirus. I Amazon, per exemple, ja ha anunciat que tampoc no hi serà present. I d'altra banda, s'ha detectat el segon cas de coronavirus a l'estat, d'una epidèmia que ja du més morts que la SARS. En aquest cas és un britànic que està ingressat a Palma. Més titulars, en plana política, Pere Aragonès relativitza la necessitat del mediador. Esquerra Republicana reivindica el seu paper a l'hora de forçar la mesa de diàleg amb l'Estat. També es fa ressò el punt avui en plana cultural de l'any Peric, que pren forma. Diverses iniciatives culturals i la recuperació del premi reviuen el seu humorisme gràfic. I en plana de turisme, certificat de qualitat pels habitatges d'ús turístic. Identificaran les bones pràctiques del sector. I pel que fa al diari de Girona, com a titular principal, els beneficis de les grans empreses gironines van caure un 22% al 2018. La facturació de les 100 principals companyies de la província creix un 1,1% i arriba als 5.163 milions d'euros. GM Food Ibérica es manté com la primera en volum de vendes. També es fa ressò el diari de Girona que la Fundació Encolliga treu més de 5.000 persones al carrer en la sisena edició de Run for Cancer, que és una cursa que se celebra simultàniament a Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots de la Selva, Salt i Tossa de Mar. Més notícies esportives. El Girona ha retallat 6 punts al segon classificat en 3 jornades. Espanya obté plaça pels Jocs Olímpics amb Xargai, Palau i Caral Casas en bàsquet femení. I en futbol masculí, l'Olot suma un punt al camp del Mestalla empatant a 2 i el Llagostera perd contra el Llevant B 1-3. En un altre ordre de qüestions, el conductor d'un cotxe és detingut per causar la mort d'un motorista a Massanes per un avançament il·legal. Els Mossos d'Esquadra reben 1.000 denúncies cada any per bicicletes robades i la UDG fa potable aigua de l'Amazones.
Més titulars de la jornada. De caire general, El País titula que la Unió Europea preveu una dura retallada amb fons agrícoles i estructurals. El periódico també avança que Amazon tampoc anirà al Mobile pel coronavirus. A La Razón llegim que el resultat electoral de Feijóo marcarà el futur de Casado. El diari ABC destaca, titula en primera plana, que Sánchez utilitza l'advocacia de l'Estat per amagar l'ús electoral. El Mundo, Moncloa vol al capdavant de la conferència episcopal el cardenal que va fer de mediador a l'1 d'octubre. I La Vanguardia, el 80% dels catalans apressen a obrir la taula de diàleg.
Doncs aquestes són les notícies que apareixen en portada i nosaltres fem un repàs ràpid a altres notícies de la jornada i com a última hora dir que Parásitos ha estat la gran triomfadora als Oscars.
La pel·lícula sud-coreana, que per cert es va poder veure dijous passat al Cineclub Adler, ha guanyat 4 estatuetes de les més destacades: millor pel·lícula internacional, millor direcció i millor guió.
Doncs passa sovint que el Cineclub acaba programant pel·lícules que, sense saber-ho quan ho programa, acaben rebent molts i molts reconeixements per la seva qualitat. I cal remarcar que, a més, és la primera vegada que un llargmetratge de parla no anglesa guanya en la categoria de millor pel·lícula als Oscars. I les millors actuacions, per qui han estat?
Joaquín Phoenix ha guanyat el premi a millor actor protagonista pel seu paper a Joker i René Selsberg ha estat la millor actriu per Judy. Pel que fa als personatges secundaris, Laura Dern ha estat escollida per la seva interpretació a Història d'un matrimoni i Brad Pitt per Érase una vez en Hollywood.
I deixem de banda els Oscars per explicar que Salut, aquí a la Generalitat, engega un nou protocol per acompanyar i protegir millor mare i nadó després del part.
Entre les noves mesures hi ha l'atenció domiciliària a les mares perquè no s'hagin de desplaçar en la primera visita després del part. També es farà un test en forma de qüestionari a totes les dones al cap de 6 setmanes per detectar el risc de depressió postpart.
Agressió homòfoba a Barcelona. 5 homes insulten i peguen una parella gai.
L'Observatori contra l'Homofòbia denuncia la percepció d'impunitat i demana polítiques actives contra la LGTBI-fòbia.
Paral·lelament, a Suïssa s'ha aprovat per referèndum una llei contra la discriminació al col·lectiu LGTBI.
Uns 62% dels vots ha estat a favor d'una llei que preveu multes i penes de presó.
L'ONU alerta de nivells escandalosament alts de pobresa a l'estat espanyol, que està entre les pitjors de la Unió Europea.
Un relator de l'ONU, que ha visitat Espanya durant 2 setmanes, denuncia l'alta taxa de pobresa infantil i la situació dels migrants als hivernacles de Huelva.
Internacional, Botswana permet tornar a caçar elefants després d'una prohibició de 5 anys.
El govern ha subhastat llicències de cacera per un total de 70 elefants en 7 districtes del país i ha recaptat més de 2 milions d'euros.
En esports, comencem amb futbol femení perquè el Barça es va exhibir ahir per aixecar la Supercopa.
Les Blaugrana han aconseguit una contundent victòria per 10-1 davant del Real Societat.
Ajustada victòria per la seva banda del Barça masculí al camp del Betis per 2-3.
De Jong, Busquets i Lenglet han fet els gols dels Blaugrana en un duel molt exigent.
I també ha guanyat aquest diumenge l'Espanyol.
Ha estat a casa davant del Mallorca per 1-0 amb un gol de Raúl de Tomàs. Els 3 punts davant d'un rival directe per la permanència donen vida als d'Abelardo.
Els diaris parlen de Lloret.
Doncs avui, i ho hem comentat aquí al Bon Dia Bon Hora, a la pàgina 25 del diari El Punt Avui podreu llegir que hi ha una negociació amb retrets pel Col·legi Nou de Lloret de Mar. I és que la Generalitat defensa l'atenció que dona al poble i es queixa que no pot ampliar el Pere Torrent per inacció municipal. L'equip de govern vincula el canvi de qualificació urbanística a tenir l'escola. N'hem parlat amb el regidor Francisco Pastor, regidor d'Educació, que ha dit que és mentida que hi hagi inacció municipal, sinó que el que passa és que l'Ajuntament prioritza una escola de primària que no pas crear un nou institut al municipi. També volem explicar-vos que a les pàgines 16 i 17 del Punt Avui s'hi explica que l'Associació d'Apartaments Turístics impulsarà un certificat de qualitat dels UTS, els habitatges d'ús turístic. Han demanat la implicació de la Generalitat i les converses són favorables. Consistirà en una mena de segell que identificarà els establiments que fan bé les coses. És una iniciativa d'aquesta Associació d'Apartaments Turístics. I en plana esportiva, doncs bé, d'una banda dir que el Benouri de la Sansi va quedar tercer a Mataró. Repassarem ara els resultats esportius, però això és el que veiem als diaris. També en hoquei patins es fan ressò a la secció esportiva que el Lloret va guanyar el Voltregà 5-2 i això el situa avantpenúltim a l'hoquei lliga, per tant va escalant posicions. I en futbol dir que el Lloret ha descansat.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Els dilluns de 9 a 10 del matí disposem de tota l'equipació. Estics, pilotes, raquetes, banyador, bambes, guants, bicicletes, targetes, també de tots els colors, grogues, vermelles, blaves. Parlem de tots els esports que es practiquen al municipi a Nova Ràdio Lloret. Escolta Lloret Esportiu amb Moisés García, no t'ho pots perdre.
Bon dia, bona hora, als esports.
Doncs ara que queden 12 minuts per les 9, fem un repàs a com ha anat el cap de setmana i volem destacar que el Club Hoquei Lloret segueix en dinàmica positiva, superant el Voltregà per 5-2.
Els homes d'Oriol Perarnau van vèncer amb solvència un dels rivals directes en la lluita per la permanència a l'Hoquei Lliga. L'equip es va avançar en el primer temps amb 2 gols per mitjà de Lluís Grau i David Plaza. A la represa, els lloretencs van situar-se amb un 5-0 favorable amb 2 dianes més de David Plaza i una d'Adrià Ferrer. Els de Sant Hipòlit de Voltregà van retallar diferències amb els gols d'Arnau Canals i Eric Vargas, però els locals no van veure perillar la victòria. El Club Hoquei Lloret acaba la jornada en el 12è lloc de la classificació amb 15 punts a 3 de distància del Palafrugell, que marca la zona de salvació.
I seguim ara amb el Club Voleibol Lloret, que va caure derrotat per 3-0 a la pista de l'Esplugues Vent, la segona jornada de la fase d'ascens.
Les lloretenques van competir el primer període, que va acabar amb un ajustat 25-23 en contra, però no van tenir opcions en la resta de sets, que es van resoldre amb uns desfavorables 25-17 i 25-12. L'equip d'Agustín Correa acaba la jornada en el setè lloc de la classificació amb 2 punts.
Doncs lamentem aquesta derrota, però sí que celebrem que el Club Futbol Sala Lloret ha trencat una dinàmica negativa de 9 jornades seguides sense guanyar i ha aconseguit la victòria a la pista del Castellà.
Va ser per 2-3 en un partit molt disputat. Els golejadors lloretencs van ser Carlos Gómez, Mohamed Jawara i José Luis Marín. Amb aquest triomf, els homes de Joaquín Hernández surten de la zona de descens i se situen 11ens a la classificació amb 14 punts.
En canvi, el Lloret Esportiu Futbol Sala ha caigut derrotat davant del Fontcoberta per 3-4.
Tot i protagonitzar un partit molt ajustat, l'equip d'Antonio Lorente no va poder obtenir un resultat positiu. Els golejadors locals van ser Joaquim Cama, que ho va fer per partida doble, i Arnau Navarro. Amb aquest resultat, els lloretencs són quarts a la classificació amb 4 punts.
El sènior masculí del bàsquet Lloret també va perdre, en el seu cas, a Santa Susanna per 77-60.
Derrota de 17 punts dels jugadors que entrena Pol Pont, que acaben la jornada situats en el 13è lloc de la classificació amb 21 punts.
El Club Atletisme La Sansi guanya per quarta edició consecutiva la prova per equips del Campionat Català Absolut de cross llarg.
L'entitat lloretenca va ser la millor per davant de la Igualada i el Manresa. Amb aquesta victòria, la Sansi es converteix en el tercer equip en aconseguir 4 triomfs seguits en aquesta competició, juntament amb el Futbol Club Barcelona i el Reial Club Deportiu Espanyol. L'esdeveniment, que ha arribat a l'edició 101, s'ha celebrat aquest diumenge a Mataró amb prop de 2.000 participants de diferents categories.
I acabem amb el sènior de primera divisió del Club Tenis Lloret, que va perdre també per 5-0 a la pista del GEC.
Per la seva part, l'equip sènior de la tercera divisió va superar el Calonge per 2-3. Pel que fa als equips de base, victòries del júnior masculí, l'Alaví masculí, l'Alaví femení i el Benjamí femení.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I seguim en plana esportiva, en aquest cas per destacar la presència de Miguel Indurain a Lloret, que ha estat el principal reclam de la xerrada sobre la Titan Desert, que és la prova de ciclisme de muntanya que es disputarà a mitjan abril al Marroc.
L'acte que ha tingut lloc aquest divendres a la tarda a l'hotel Guitar Central Park Aqua Resort ha servit per explicar el full de ruta d'aquesta exigent competició. Al llarg de 6 dies, els participants hauran de recórrer un total de 640 quilòmetres desafiant les condicions extremes del territori.
El ciclista guanyador 5 cops del Tour de França ha confirmat la seva presència a la Titan Desert i s'integrarà a l'equip encapçalat pel català Melcio Mauri.
Completaran l'expedició un total de 56 ciclistes, en què també hi formen part el fill del corredor navarrès, així com Josep Batalú o el francès Sylvain Chavanel, que són esportistes d'elit ja retirats de les dues rodes.
I Miguel Indurain, que ha acaparat totes les mirades dels fans i assistents al col·loqui, ha remarcat que Lloret de Mar és una bona destinació per posar-se en forma.
Cuando vine hace dos años ya se estaban hablando de crear una especie de zona para la práctica del deporte y entre ellas la práctica del ciclismo. En la marcha que estuve, la verdad que pasé por sitios muy bonitos. El día no nos acompañó, pero pasé por sitios muy bonitos, muy para disfrutar de la bici, terreno duro, exigente. Y vuelvo aquí con otra modalidad de montaña y espero que, yo creo que hay recorridos según vi ese día para disfrutar de la bici.
Melcio Mauri ha definit la Titan Desert com una experiència vital. Sobre la concurrència del pentacampió de la ronda francesa en aquesta prova, el biguetà ha subratllat que és un luxe poder integrar tota una llegenda al seu equip.
Miguel Indurain és una persona que arrastra masses i que per tant és molt mediàtic i el fet que aquest any Miguel hagi decidit acompanyar-nos a l'equip que anirem a la Titan Desert, per nosaltres ha sigut un revulsiu, no?
Melcio Mauri ha participat 11 vegades a la Titan Desert, una cursa en què les etapes tenen de mitjana una durada de 7 hores. Per garantir la seguretat i les condicions físiques dels corredors, l'equip també compta amb mecànics i fisioterapeutes. I a banda de l'acte amb Miguel Indurain, aquest cap de setmana també s'han programat una sèrie d'activitats, com per exemple sortides en bici i sessions formatives sobre la cursa marroquina. Aquest diumenge han tingut lloc els actes de Cluenda amb dues propostes. La primera, una ruta en bici que ha acabat a la platja de Fanals per poder experimentar el que és rodar sobre sorra, i la segona, un dinar de germano. I seguim en plana esportiva. Els francesos Richard Genesca i Jean-René Villani, de Toyota, han estat els guanyadors de la categoria de velocitat del Rally de Lloret, disputat aquest cap de setmana. El segon lloc ha estat per Eduard Pons i Albert Chamorro, amb un Skoda, mentre que la parella formada per José Luis García i Javier Moreno, a bord d'un Citroën, han completat el podi en la tercera posició. I pel que fa a la categoria de regularitat, en superesport els guanyadors han estat els gironins Xavier Domingo i Antoni Moragas amb un BMW. Pel que fa a la categoria esport, la victòria ha estat per Josep Maria Moles i Albert Sánchez amb Volkswagen. La prova, recordem, va arrencar divendres a la tarda amb els trams de Tossa-Sant Grau, Collsaplana i Plat de les Arenes. L'endemà els participants van afrontar la segona jornada amb els trams de la Pujada dels Àngels, Santa Pallaia i Canyet.
L'esdeveniment ha generat molta expectació i ha reunit un gran nombre d'aficionats apassionats pel motor al llarg de les dues jornades. Finalment, la competició ha comptat amb 87 vehicles. 12 d'ells eren cotxes Legend d'exhibició.
5 minuts per les 9 i fem valoracions amb Guillem Pérez, director esportiu de l'empresa organitzadora Ueline. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat?
Doncs bé, molt bé. Estem molt contents. Ha estat un camí molt llarg. Fins arribar aquí va ser difícil ajuntar totes les peces necessàries per arrencar aquest Rally de Lloret. Es va aconseguir fa temps, però el camí fins al divendres, que es va donar el tret de sortida, es va complicar en certs moments, i el temporal Glòria a darrera hora també ens va posar diverses dificultats que finalment, gràcies a la voluntat política de tothom i administrativa, vàrem poder salvar correctament, i el resultat del rally, dels participants, de l'expectació que s'ha aixecat amb aquesta prova, amb aquesta recuperació de Lloret, crec que ha estat molt i molt bona.
I ha estat un rally disputat, podríem dir, ja pel que fa a la competició en si?
Sí, ha estat molt disputat. Realment, esportivament parlant, la categoria velocitat ha estat molt, molt oberta i molt espectacular, perquè la presència d'aquests pilots punters, del Pons, del Molina, dels pilots francesos, i a més, juntament amb altres pilots més modestos que amb cotxes petits, realment han aconseguit un resultat molt brillant amb una prova difícil de conducció. Tot això ha generat una lluita i uns resultats molt, molt bons i espectaculars, juntament amb les categories de regularitat, que també fins al darrer moment doncs han estat lluitant per aconseguir places de pòdium.
També sabem que hi havia participació lloretenca, no?, en el rally.
I tant. Lloret sempre ha tingut uns participants molt, molt fidels, i a més molt, molt bons, no? Hi ha molta gent, Forners, el Feliu Rigat, el Jordi Martí, etc. Hi ha molta gent que sempre ha estat fidel al rally, i en aquí, evidentment, no podien faltar, i fins i tot algun d'ells ha estat protagonista també de gran resultat.
I hem vist durant tot el cap de setmana, i que ja ho havíem anunciat que seria així, vehicles de tot tipus, que era també un dels atractius d'aquest rally.
Sí, realment crec que un dels moments més emocionants per tots ha estat el divendres a la tarda, veure el parc tancat, el passeig, amb un dia que feia, una tarda que feia, crec que excepcional per les dates que estem, veure tot el passeig que feia un goig impressionant, amb 87 cotxes aparcats i amb una varietat de cotxes molt, molt bonica, no? Feia anys que els cotxes de rally no venien a Lloret, però feia molts i molts anys més que no tenien cotxes moderns. Llavors, tot això junt en el passeig, en un dia tan excepcional, amb un escenari tan brillant, crec que ha estat el moment més bonic de tot el cap de setmana.
La intenció seria intentar repetir el rally l'any que ve?
Sí, sens dubte. Crec que tot el que s'ha treballat durant més de 2 anys, perquè aquest projecte va néixer a finals del 2017. Tot el que s'ha lluitat per arribar en aquesta recuperació i en totes les dificultats que s'han tingut extraesportives per diversos motius, sobretot generats pel temporal Glòria, tot aquest esforç i tota la voluntat de tothom, de Lloret, de nivell polític, etcètera, pues jo crec que tot això, vist el resultat, pues, evidentment ara hem de seure amb l'Ajuntament, amb promoció, etcètera, i fer un repàs de tot, però crec que tothom ha quedat content d'aquesta reentrada de Lloret com a capital del motor. L'escenari és envejable per tothom, és un escenari únic, i la postal de divendres crec que és una postal que pot donar la volta al món dels ral·lis i trobar molt pocs llocs on es pugui tenir aquesta estampa tan bonica.
Doncs esperem que sí que es repeteixi, perquè hem vist molta il·lusió en aquest ral·li i el cap de setmana, com comentaves, ha anat molt i molt bé. Per tant, esperem que es consolidi aquesta cita, aquesta recuperació del ral·li a Lloret. Guillem Pérez, director esportiu de l'empresa organitzadora, que era UB-Line, moltíssimes gràcies per atendre'ns i que vagi tot plegat molt bé.
Gràcies a vosaltres per tot el recolzament. Gràcies.
Doncs ho deixem aquí. Recordar-vos només que a partir d'avui ja es poden presentar propostes als pressupostos participats. Deixem el bon dia, bona hora, però toca ara Lloret Esportiu amb en Moisès García. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia, bona hora.